Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
És una ciutat turística. Això corrobora un informe de la Diputació de Barcelona que determina quin és el perfil i els hàbits de les persones que venen al municipi. Segons l'informe, el turisme local té algunes particularitats, com ara que no és de sol i platja ni tampoc de borratxera. I és que la gran part de turistes que visiten la ciutat ho fan per feina o per esdeveniments esportius. La tinenta d'alcalde de promoció de la ciutat, Marisol Martínez, ha lamentat que fins ara no s'hagin potenciat aquests àmbits que podrien haver generat oportunitats. Ho ha dit avui al programa Al Matí.
Tenemos 140.000 pernoctaciones en nuestra ciudad. 140.000 seguras. Es una ciudad que se visita y es una ciudad que ha llevado demasiado tiempo mirando para adentro sin mirar lo que tenía, sin potencial todos esos valores que teníamos como ciudad y sobre todo sin sacarle rédito, que me parece una oportunidad perdida. Estamos en el momento de poder encauzar eso y ver ese potencial, cómo lo convertimos en oportunidad también de ciudad.
El perfil del turista que visita Sabadell és majoritàriament el d'un home de 43 anys de mitjana que ve a la ciutat per negocis. Més de la meitat dels visitants, a més, són estrangers. De seguida ens hi capbussem. Abans, repassem amb l'ajuda del Ton de la Rocío García a les vies de so la resta de titulars de la jornada. La tercera edició de la cursa solidària Sabadell Corre pels Nens ha aconseguit reunir més de 48.000 euros. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. La xifra dobla la quantitat recollida l'any passat i supera els 40.000 euros que s'havien fixat els organitzadors. Els diners es destinaran al projecte Una onada de petits somriures per remodelar la planta de pediatria de l'Hospital de Sabadell.
La direcció tècnica del Natació Sabadell continua vacant.
El club continua buscant el recanvi de Barki Zerovski, que va deixar el càrrec fa setmanes. Entre els noms sobre la taula hi ha la mà dreta del polonès Àlex López.
El sabadellenc Fèlix Colomer preestrena als Cinemes Imperial el documental Xutbal.
La cinta s'endinsa en el cas Maristes, la trama de pederàstia més gran mai destapada a Espanya. I ho fa no només a través dels ulls de les víctimes, sinó també del principal abusador, Joaquim Benítez, que parla a cara descoberta. Fèlix Colomer diu que el documental vol acabar amb els tabús a l'entorn de les víctimes.
Doncs la gent veu que podria ser el seu fill, el seu veí, el seu pare, i intentar treure el tabú aquest de que si tu ets una víctima d'abusos sexuals, no t'has guanyat, no t'han fet perquè et toqui, t'ha fet un fill de puta i s'ha d'anar contra aquest tio i ja està, i no té més.
A més de la projecció d'avui, l'Imperial també acollirà un col·loqui amb el mateix Colomer i Manuel Barbero, pare d'una de les víctimes i encarregat de treure l'escàndol a la llum pública. L'estrena de Xutbol als Cinemes Comercials arribarà demà.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. Molt pendents del cel, què ens espera de cara a les pròximes hores? Jordi Toda, molt bon dia.
Hola, bona tarda. Doncs una jornada més. Hem de continuar parlant de ruixats, nuvolades que han crescut a hores d'ara ja amb força, el Pirineu, el Prepirineu, el Prelitoral, el quadrant nord-est, sobretot, i que ja descarreguen i fins i tot ho fan en alguns sectors amb moderada intensitat i no descartem que en algun punt ho facin amb forta intensitat. Són ruixats inconexos, dispersos, però que afecten a diferents punts d'aquestes zones, acompanyats localment de tempesta, i bueno, estaran amb nosaltres unes quantes hores més. En aquest sentit, el servei ha activat un avís de situació meteorològica a perill. A part d'això, avui la temperatura màxima que ha pujat i pujarà els propers dies. Les màximes es voltaran entre els 16 i els 21 graus al Pirineu, entre els 19 i els 24 al Prepirineu, a la Catalunya central i a l'interior del quadrat nord-est i entre els 21 i els 26 graus a la resta del territori. De cara al final del dia, els ruixats desapareixeran i la nuvolositat minvarà. De cara a demà, un altre dia que no podrem dir que estarà absent de precipitació. Tot i amb això, serà un dia diferent al d'avui. Hi haurà molt de sol al matí, més núvols al terç oest, núvols mitjans i alts que entrenyiran el cel. A la tarda, algun ruixat que serà poc important, però que podrà aparèixer a punts del Pirineu, sobretot del sector oriental. Demà, però, serien ruixats poc importants. La temperatura mínima demà més alta, la temperatura màxima també més alta, podrà fregar en alguns punts ja els 30 graus de temperatura màxima. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I anem ara a veure com funciona a aquesta hora el transport públic. Eva Malús, des del Transmet, bon dia.
Molt bon dia. Doncs en aquests moments no tenim constància de complicacions importants a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona i, per tant, podem parlar de normalitat. Així, doncs, situació tranquil·la a aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. De moment és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Eva. Molt bon dia. No hi ha tanta tranquil·litat avui a la xarxa viària catalana. Comencem a desgranar les incidències que es registren a aquesta hora. Per exemple, hi ha 2 quilòmetres de circulació intensa a la C-58 a Sant Quirze del Vallès per anar cap a Barcelona. A l'altura de Barberà del Vallès, per enllaçar amb la C-58, també hi ha 1 quilòmetre de retencions a la B-30, al lateral de l'AP-7, i en aquest punt, a l'AP-7, en aquest cas a Santa Perpètua de Mogoda per anar cap a Girona, també hi ha 2 quilòmetres de circulació lenta. Entrem en matèria. Sabadell s'acaba de dotar d'un pla per explotar la seva vessant més turística. El full de ruta, que es presentarà oficialment el 14 de juny, s'ha elaborat en base a un informe de la Diputació de Barcelona que revela com és el perfil del turista que visita la ciutat i quins són els seus hàbits. Les dades es desprenen de les 400 entrevistes realitzades entre els mesos de febrer i desembre de l'any passat en els diferents hotels del municipi. Així, l'estudi determina que 8 de cada 10 turistes que arriben a Sabadell són homes amb una edat mitjana de 43 anys i que de forma majoritària visiten la ciutat, Karen, per negocis.
Més de la meitat dels turistes són estrangers i el principal mercat emissor és França. A més, acostumen a tenir un poder adquisitiu alt, amb una despesa estimada de 800 euros al llarg de tota la seva estada, que és de 5 dies de mitjana. A més de les persones que arriben a la ciutat per feina, també n'hi ha moltes que ho fan perquè participen en algun esdeveniment esportiu, l'altre gran pol d'atracció turístic de Sabadell. La tinent d'alcalde de promoció de la ciutat, Marisol Martínez, creu que cal potenciar aquests dos àmbits, però també incorporar-ne d'altres com el cultural, ja que Sabadell compta amb una oferta molt àmplia, però alhora desconeguda pels turistes. Són declaracions al programa al matí d'aquesta emissora.
Un proyecto turístico, pero no cualquiera. Nosotros no queremos competir ante los pisos turísticos, ni queremos competir con el Botellón, ni competiremos nunca con Lloret, está claro. Nuestra competencia en turismo es ese, es un turismo de negocios, es un turismo deportivo. Queremos que sea también un turismo cultural, creemos que tenemos potenciales como para seguir apostando por ese turismo. Tenemos elementos en la ciudad turísticos atrayentes.
No tot, però, són dades positives, segons la regidora de Turisme. Tot i que 4 de cada 10 persones que venen a la ciutat les recomanarien com a destinació, Martínez considera que és una xifra insuficient.
Tenemos que mejorarlo y además lo comprendo. El turista que viene a nuestra ciudad no tiene ninguna oferta hasta ahora, no ha tenido ni una sola oferta de la propia ciudad. Es decir, desconoce todo nuestro abanico cultural, desconoce nuestra ciudad, no hay ni un triste mapa, desconoce nuestros museos, desconoce nuestra ópera, desconoce la sinfónica. Por lo tanto, si con todo y con eso nos recomienda un 40% y pico, ya está bien. Cuando seamos capaces de dar una oferta, yo creo que lo importante es subir ese porcentaje.
Per assolir aquests objectius, s'ha elaborat un pla que, entre les mesures concretes que inclou, hi ha la posada en marxa d'una oficina de turisme als baixos de l'Ajuntament de Sabadell o una pàgina web que inclogui tota l'oferta turística de la ciutat. Tanmateix, es crearà una taula de turisme perquè tots els agents del sector tinguin un espai on compartir experiències, exposar inquietuds i impulsar mesures concretes.
Posar fi a la bombolla immobiliària a Sabadell i garantir l'accés a un habitatge digne. Aquestes són les principals fites del Pla Local de l'Habitatge per al període 2023-2027. 2019-2024, que tot just s'ha començat a elaborar ara. La previsió del govern municipal és tenir enllestit el document a finals d'aquest any. D'aquesta manera, substituirà el del 2008-2013, que va deixar moltes mesures pendents d'aplicar arran de l'arribada de la crisi econòmica.
Segons el govern quadripartit, el pla anterior va néixer caducat, ja que no contemplava els efectes de la crisi econòmica que tot just començava. El nou pla arriba amb la voluntat de donar resposta a totes les necessitats actuals, però també a les que puguin arribar en un futur. Tot plegat després d'anys d'actuacions d'emergència, com ha apuntat la regidora d'Habitatge, Glòria Rubio.
Durant tots els anys en què hi ha hagut la situació de crisi econòmica i les administracions locals han hagut d'afrontar el que no s'estava afrontant des de les administracions tan autonòmiques com estatals, ha estat pràcticament impossible fer una planificació perquè totes les energies i tots els esforços estaven destinats a intentar aminorar l'impacte que estava suposant això amb la greu situació d'exclusió residencial que estava patint la ciutadania. Per això no s'ha elaborat un pla local fins ara.
Entre les prioritats del nou pla hi ha el foment de l'habitatge públic com a sistema de control dels preus de lloguer, així com el foment del lloguer social. Les mesures concretes, però, es dissenyaran a partir de les aportacions d'entitats, veïns, partits polítics, col·legis de professionals i grups, entre d'altres.
Ràdio Sabadell. Notícies.
En política, Catalunya està més ben representada a Espanya amb el nou govern de Pedro Sánchez que amb el de Mariano Rajoy. Així ho considera el primer secretari del PSC a Sabadell i diputat al Parlament, Pol Gibert, després que ahir es donessin a conèixer tots els noms que integraran el nou executiu socialista.
La presència dels catalans Josep Borrell i Meritxell Batet a l'executiu de Sánchez és per Gibert una mà estesa per tendir ponts de diàleg amb Catalunya. En aquest sentit, el diputat sabadellenc considera que la configuració del nou govern contribuirà a canviar totalment el rumb del país. Són declaracions al programa Al Matí.
Però no només, diguem, des de la banda socialista seria fàcil fer-ho, no? Però jo crec que s'ha vist aquests dies que molts actors del país doncs, han vist com s'ha anat la volta a Espanya com un mitjó i aquest govern és un nou pas molt important per començar a transmetre una imatge diferent d'Espanya, tant internament com externament. I crec que està en condicions de fer-ho.
Gibert també ha assenyalat que tots els ministres escollits per Sánchez són altament competents en les seves àrees. Així mateix, per la gran presència de dones en les seves files, l'ha qualificat de ser el govern més feminista del món.
Doncs precisament els nous ministres del govern de Pedro Sánchez prenen possessió del càrrec.
En una cerimònia sense Bíblia ni crucifix, els nous ministres han promès sota la fórmula Consejo de Ministres y Ministros. El nou govern socialista augmenta el nombre de carteres que passen de 13 a 17, 11 de les quals estan presidides per dones. Sánchez ha assegurat que un dels objectius d'aquest executiu és dialogar amb tothom.
Y que la política exige, hoy más que nunca, escuchar, dialogar y consensuar con aquel que piensa distinto.
D'aquest govern destaquen noms com Carmen Calvo, vicepresidenta i ministra de Justícia, Margarita Robles, al capdavant de Defensa, o l'expresident del Parlament Europeu, Josep Borrell, com a ministre d'Exteriors.
El Tribunal Constitucional manté suspesa la candidatura de Carles Puigdemont a president de la Generalitat després de rebutjar l'últim recurs presentat.
Puigdemont diu que la suspensió era preventiva i desproporcionada, mentre que els magistrats consideren que no. Ara tenen 5 mesos per dictar sentència.
La Conselleria de Justícia demanarà explicacions al Ministeri d'Interior del govern espanyol per les imatges dels presos polítics a la presó.
Esther Capella, la nova consellera de Justícia, demana a Interior i a institucions penitenciàries que s'obri una investigació per saber com és que s'ha pogut gravar i difondre els vídeos on apareixen els exconsellers i l'exvicepresident a la presó d'Estremera.
Haurem de demanar que institucions penitenciàries doni explicacions del que ha passat i que, per tant, es prenguin les mesures adequades per protegir el dret a la intimitat, el dret a la pròpia imatge.
Per la seva banda, les famílies dels presos han assegurat que abans de publicar-les, el diari els havia enviat les imatges perquè poguessin veure-les. Tot i això, reivindiquen la vulneració dels drets dels empresonats.
I un últim apunt més enllà de la ciutat, el volcà Fuego ja ha causat un centenar de morts i més de 200 ferits.
Des de la seva primera erupció, ja fa gairebé una setmana, el volcà ha provocat la mort de 99 persones i l'evacuació de 13.000 veïns. La feina dels equips de rescat s'ha vist interrompuda per les fortes pluges que han provocat fortes esllavissades. Actualment, el volcà segueix actiu i continua traient lava.
Pràcticament tres quarts de dues, els castellers de Sabadell celebren 24 anys en plena forma. Tot i la joventut, l'entitat segueix treballant per ser entre les més actives de Catalunya. El 2005 es comencen a consolidar a les places i ara fa 4 anys, el 2014, formen part de les colles que han aconseguit fer castells de nou. En declaracions al matí de Ràdio Sabadell, la cap de colla, Bea Jiménez, explica que aquesta és una temporada de canvis, però espera repetir els èxits.
Aquestes persones de Sabadell que no s'han apropat mai a un assaig de saballuts, no, s'estan perdent una cosa molt interessant, no? Que és una experiència molt intensa, a més som una colla molt oberta, qualsevol que es passi per l'assaig el saludarem i li explicarem què és el que estem fent, i bueno, hi ha gent que s'engresca molt, passa un dia per allà i s'enganxa, no? I hi ha gent que no, però que després estableix una relació amb la colla, que és molt interessant també.
La feina, però, no para al local d'assaig. Per davant hi ha reptes com tornar a fer les millors actuacions dels saballuts amb castells de 8 i de 9. Ara, 24 anys després, celebren aquest aniversari amb una diada de vigília aquest dissabte amb els castellers de Castellà del Vallès i sopar amb concert de Pasqual i els desnatats al local del carrer Emprius. Diumenge a les 12 del migdia seguirà la diada a la plaça del Mercat amb els castellers de Sant Cugat i els de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona.
I és un dels temes que us hem destacat en titulars. La cursa solidària Sabadell Corre pels Nens aconsegueix recaptar gairebé 50.000 euros pel projecte Una onada de petits somriures del Parc Taulí. La iniciativa vol remodelar la planta de pediatria i ja ha arribat a cobrir el 31% del cost total, 400.000 euros. En Pere Gallifà té tots els detalls. Parc Taulí, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Doncs sí, aquesta és la xifra, 48.600 euros de recaptació. Amb aquests diners, el projecte Una onada de petits somriures ja ha aconseguit 123.000 euros, que, com dèiem, és el 31% del total. Recordem que l'objectiu és remodelar la planta de pediatria del Taulí per convertir-la en un fons marí i així millorar les hospitalitzacions tant dels infants com de les seves famílies. La idea de la cursa era recaptar 40.000 euros, el que suposava un 10% del cost total del projecte, i és un número que s'ha superat en un 25%. A més, s'ha aconseguit més del doble, els organitzadors destacaven, que l'any passat. En total, a la cursa hi van participar 6.000 corredors, la xifra més alta d'una cursa solidària aquí, a Sabadell.
Gràcies, Pere, per aquesta última hora. Bon dia.
Bon dia.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia. Ràdio Sabadell. Parlem d'òpera amb Jordi Torrents.
Hola a tothom. Programa a programa ja hem fet la meitat de la vuitena temporada de Parlem d'òpera. I aquí estem, apretant l'accelerador per arribar al final. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell cada dijous a les 8 del vespre, divendres a les 3 de la tarda i dissabte a les 11 de la nit.
Si t'agrada la música, si t'agrada la ràdio, Sabadell Ràdio Lab t'està buscant a tu. Descobreix Kids FM, els tallers de ràdio musical per a nenes i nens. Escull la teva música, agafa el micro i ensenya'ns a tots què ets capaç de dir. L'última setmana de juny t'esperem a Kids FM, el taller de ràdio musical per a nens i nenes que ofereix Sabadell Ràdio Lab. Més info al web de Ràdio Sabadell.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
Y Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.banksabadell.com.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Les
veus, els protagonistes, els clubs. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Moment per la informació esportiva. Falta de 10 minuts per arribar al punt de les dues. El Natació Sabadell busca un substitut a la figura de Bart Kizierowski. El polonès fa unes setmanes que va deixar de ser el director tècnic de la secció de natació del club, decisió que respon a motius personals i que va ser presa d'acord amb l'entitat. Marc Pijuan, molt bon dia.
Molt bon dia, Núria. Els directius del Natació Sabadell, per tant, rastregen ara el mercat en busca d'aquesta figura que pugui seguir amb la feina engegada per Kizierowski. Mercè Vallès, vicepresidenta esportiva del club, confessa que en breu anunciarà la nova estructura. Ara bé, Vallès ja avança que qui vingui ho haurà de fer sobre la base de seguir desenvolupant el pla Pedrera i dona opcions fins i tot al segon de Kizierowski, Àlex López, qui lidera ara mateix la direcció esportiva de la secció.
L'Àlex ha fet un gran treball també aquesta, durant tota aquesta temporada i entenem que ell també sap quina és la filosofia i per tant estem treballant en això. En breu s'explicarà perquè encara s'està treballant en el projecte, però està molt clar que el Pla Pedrera és la nostra base i que hi hagi qui hi hagi, la filosofia serà aquesta i no en cap cas es canviarà, està claríssim.
Qui pot notar més l'absència del tècnic polonès són els nedadors. Ashvin Wildeboer, un dels més experimentats del club, ho admetia.
A nivell relació nedadors-entrenador, realment el Bart era una persona que és difícil de trobar, una persona que realment encaixi i hi hagi aquest feeling, no? Aquesta connexió directa i tan ràpida, en tan poc temps, que els nedadors es sentin a gust i confiïn en el pla. No és molt, molt sovint que passa això. I és una llàstima que, per la situació que s'ha donat, com és lògic, en aquest cas el Bart ha tingut que ser despedit del seu càrrec.
L'escanista, això sí, també ha avalat la manera de veure la natació que té Àlex López.
I no sortim de l'aigua perquè Sergi Cabanes és un dels 14 jugadors preseleccionats per disputar la superfinal de la Lliga Mundial de Waterpolo que comença dilluns que ve a Hongria. David Martín, el seleccionador espanyol, encara haurà de descartar 4 jugadors en els pròxims dies.
Un Cabanes que aquests dies està concentrat al Car de Sant Cugat amb la resta de seleccionats, entre els quals també hi és Vicente Matoso, company seu a l'Astralpool. En el cas de Matoso, però, deixarà la concentració tan bon punt arribin els waterpolistes del Barceloneta que aquests dies són a Gènova disputant la final a 8 de la Lliga de Campions. Sergi Cabanes, però, diu que es veu amb opcions de ser un dels convocats per l'europeu que aquest estiu se celebra a Barcelona.
Hi ha moltes ganes, hi ha molt treball. Tot l'any estàs treballant per guanyar-te un lloc. He vist que aquest any el míster ha apostat per mi, m'ha portat a l'Eurocup, m'ha portat a la World League, llavors entenc que aquest estiu ell espera que li doni aquest punt de confiança suficient com perquè em puguin portar a l'europeu.
En cas que finalment no entri a la llista definitiva per aquest europeu, Cabanes sí que podria disputar els Jocs del Mediterrani de Tarragona.
Segueix tota l'actualitat i notícies de la ciutat al web radiosabadell.fm.
Deixem ja els esports d'aigua per centrar-nos en l'actualitat del Centre d'Esport Sabadell, que segueix endreçant l'organigrama de cara a la pròxima temporada. A l'espera d'altes i baixes a la plantilla del primer equip, el club vol anunciar quan abans millor el coordinador del filial i el juvenil, així com el nom dels entrenadors dels dos conjunts. Unes contractacions que l'entitat ja tindria molt avançades i que en els pròxims dies s'haurien de fer oficials.
A l'espera d'aquesta oficialització, Ràdio Sabadell us pot avançar que, un cop feta, publica la marxa de Cristian Lanzarote com a delegat del primer equip. La idea del centre d'esports de cara a la pròxima campanya és comptar amb dues persones que compleixin aquest rol, una que ho faci en els partits de local i una altra en els de visitant. Aquest segon ja tindria nom, seria Jordi Branzuela, l'actual encarregat de material, que compliria així una funció que ja ha fet en el tram final de Lliga davant l'absència de Lanzarote.
I d'altra banda, José García Numoski serà l'encarregat d'intentar tornar al Can Rull Rómulo Tronchoni a segona catalana. Amb el descens de categoria ja consumat, l'entitat arlequinada ja treballa amb la intenció de recuperar el lloc perdut com abans millor.
I ho farà, com dèiem, amb el tècnic que l'ha dut a fer una segona volta de campionat gairebé perfecta. L'equip, en el darrer tram de Lliga, ha estat al nivell dels primers classificats, una inèrcia que Numoski espera continuï a l'inici de la pròxima campanya.
Hem fet una segona volta boníssima que creo que poco equipo, los cinco primeros son los que únicos que habrán mantenido ese ritmo, ¿no? Hemos hecho 25 puntos en una segunda vuelta que si lo hubiéramos hecho también en la primera o quizá la mitad, ¿no? O algo similar, estaríamos salvados, ¿no? Pero bueno, el fútbol, las cosas se hacen como se hacen y y nada, y ahora pues, de cara al año que viene, pues esto lo que te coge es que sabes que puedes estar en segunda catalana, que es un equipo de segunda catalana, y bajas a tercera, pues intentar a volver a subir y lo más rápido posible.
La línia serà continuista, tot i que el tècnic dels blanc i vermell ja té tancades algunes contractacions per apuntar a l'equip. Ara bé, la columna vertebral serà la mateixa que aquesta temporada.
I Santi Bertolín, porter de l'Escola Pia, no continuarà jugant la pròxima temporada al carrer Garcilaso. El jugador sabadellenc deixa l'equip per incompatibilitat d'horaris. Tot i el seu adeu a les pistes, Bertolín seguirà lligat al club.
Format a la casa, Bertolín col·laborava amb Plàcid Massaguer en la coordinació de l'entitat, a més de defensar la porteria del primer equip. Motius laborals els han portat el jugador local a prendre aquesta difícil decisió, una renúncia molt meditada per part del fins ara porter de la Pia.
I és una pena per tot el que perdo, deixar-ho, però realment això ho fem perquè és la nostra passió, perquè ens agrada, i al moment que ja no estàs tan còmode fent-ho, doncs mira, doncs és dedicar les energies a altres coses.
La marxa de Santi Bertolín és una de les poques novetats que s'esperen aquest estiu a l'Escola Pia de Futbol Sala. De fet, ahir al vespre el club va fer oficial la continuïtat del tècnic Borja Burgos de cara a la pròxima temporada, una informació que Ràdio Sabadell ja us avançava a finals del mes de maig.
Canviem de tema, Sandra Santanyes i Mercè Pacios tornaran a ser protagonistes aquest cap de setmana al Sea Otter Europe, una de les proves de bicicleta de muntanya més importants del calendari. La competició torna a Girona, com l'any passat. Les dues ciclistes sabadellenques aspiren a acabar entre les primeres.
Santanyes arriba a la prova després d'una setmana de descans i ho fa amb ganes d'aconseguir un bon resultat. Això sí, la de l'Olympia Cycle remarca que enguany el nivell de la prova ha augmentat respecte d'altres anys.
Aquest any ha pujat una mica més de nivell, està englobat dintre la Supercup Massi i, bueno, a nivell internacional vindran molta gent de fora, a nivell internacional de corredors de Copa del Món, o sigui que la cosa estarà complicada, però, bueno, quan més nivell hi hagi, gairebé millor, no?, perquè així pots veure ben bé el nivell que tens, no?
Santanyes va pujar l'any passat a l'esglaó més baix del podi tercera, tot i estar en ple procés d'una mononucleosi que va condicionar el seu rendiment en aquesta edició. Espera gaudir molt més de la prova. Pacios, de la seva banda, espera fer un millor paper que ara fa un any, quan les coses no li van sortir com ell esperava. Sap que no és un circuit que s'adapti massa a les seves característiques, però, malgrat tot, no renuncia a res.
M'he tornat a liar així una mica últimament amb les curses de carretera i jo el que tinc ganes, però no he deixat d'entrenar bé i tinc que enfocar en el mountain bike, el que tinc ganes és de poder arribar a lluitar amb les posicions del davant. No sé com anirà, perquè també, com he dit, un motiu que és molt exclusiu, que no m'afavoreix, però bueno, no vol dir que no em pugui anar bé i no sé, intentarem fer-ho el millor possible i estar màxim al davant possible.
La Sea Otter Europe es disputarà a Fontejau, a tocar del pavelló gironí, i comptarà un any més amb un recorregut dur, sense massa diferència d'alçada, però sí revirat i força tècnic.
Gràcies, Marc.
Fins ara.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis. La contraportada.
Estem parlant de penetracions, estem parlant, en el fons, de violacions de nens que tenen edats entre 6 i 14 anys, durant 40 anys consecutius entre els col·legis.
Acabem d'escoltar un fragment del tràiler de Shootball, el documental dirigit per Fèlix Colomer, que tracta sobre el cas de pederàstia a l'Institut dels Maristes i que avui se'n fa la preestrena als Cinemes Imperial de Sabadell. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. Aquest documental presenta no només les declaracions dels nens que van ser víctimes d'abusos, sinó també les confessions d'un dels principals acusats del cas, el que aleshores era professor d'Educació Física, Joaquim Benítez. Colomer ha explicat al programa El Matí de Ràdio Sabadell com ha estat tot el procés de gravació del documental i com convèncer Benítez perquè aparegués el documental ha estat una de les parts més complicades.
I el vam insistir, no?, dient-li que si l'argument que vam utilitzar era tu ja estàs vist com un monstre per tothom de cara a la societat, no? Ets un diable i segurament és el que ets, però la teva única oportunitat de parlar i de potser que algú pugui arribar a entendre per què has arribat aquí, doncs és explicar tranquil·lament els teus motius aquí.
El director del documental també ha revelat que durant tot el temps de gravació van rebre diferents pressions per tal que no es publiqués tot el material gravat. Colomer explica que el documental també ha servit com a teràpia per a les víctimes, ja que un dels objectius és que els nens que van ser abusats, ara ja adults, deixin de sentir vergonya pels fets. Avui al vespre es farà una preestrena al Cinema Imperial, que comptarà amb la presència del mateix Fèlix Colomer i també amb el protagonista del film, Manuel Barrero, pare d'un alumne abusat que va destapar el cas.
Doncs amb aquesta proposta, aquesta projecció del documental Shootball als Cinemes Imperials a partir de 7:45 del vespre, posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, als butlletins horaris a partir de 4:00 i en una nova edició del Notícies Vespre a partir de 7:00. Que vagi molt bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.